Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 16 de maig del 2026 hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval. D'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. I hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla una paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la roda de premsa de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure, en el fons, és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passarà a Kylian Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista amb crítiques a Álvaro Arbeloa, Déu el tingui a la seva glòria. El fallit astre francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses: una mínima il·lusió d'empatia i una mínima dosi d'acompanyarisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, recorda més les hores finals als búnquers de Hitler que no un cas d'èxit d'aquells que s'estudien a les escoles de negocis. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Tomàs Molina, després dels ruixats d'ahir, quin cap de setmana ens espera per tota la gent que vol fer activitats a l'aire lliure, Tomàs?
Doncs ara mateix han d'anar una miqueta abrigadets, però després a migdia l'ambient serà més suau, amb màximes que arribaran als 23-24 graus a bona part del país, per tant vindrà de gust estar al carrer i estar al sol. Serà un dia de sol a la major part de Catalunya. Aquesta tarda tornen a haver-hi ruixats en àrees del Pirineu, però poqueta cosa, la cota de neu se'n va cap amunt, amb 1.400 a l'Alt Pirineu, 1.900 a la resta, i una tarda d'alguna nuvolada, però per fer bonic. Ara mateix, al Besa 3 graus al Parc Natural dels Ports. Cal abrigar-se una miqueta.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. El Festival d'Eurovisió celebra avui segurament la seva edició més atípica, marcada per la participació d'Israel i el boicot de diversos països, com Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i també els Països Baixos, precisament el dia que Israel, el gran protagonista d'aquesta polèmica, ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que Teheran i Beirut han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. En aquest context, Àustria acollirà la 70a edició del festival, immersa en una crisi de credibilitat. La xifra de països que hi competeixen aquest any és la més baixa des del 2004. Espanya va ser el primer a plantar-se després que es confirmés la participació d'Israel, una decisió presa per Ràdio Televisió Espanyola i amb el suport, evidentment, del govern socialista. De fet, aquestes últimes hores, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que la plantada Eurovisió és coherent i necessària.
Por eso España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
Al boicot s'hi van afegir altres països on el festival tampoc es podrà seguir per televisió. Per la seva banda, Eurovisió insisteix que és un festival apolític, però, recordem-ho, el principal patrocinador és Moroccanoil, una marca de cosmètica israeliana. L'edició d'aquesta nit, que sí que es podrà seguir pel canal de YouTube del festival, arriba amb la incògnita de si un any més Israel tornarà a arrasar el televot, com ha passat aquests últims anys. De fet, en aquest sentit, la polèmica està servida perquè una investigació recent del New York Times destapa una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta els vots. De fet, fa un parell de dies Eurovisió va obligar la delegació d'aquest país a esborrar un vídeo on el cantant demanava el vot massiu. Es tracta de Noam Betan, el representant d'Israel d'aquest any, que defensarà la cançó Michel. Alors je danse, danse avec les mots, tu me verras rire, rire à nouveau. És quarta a les apostes, al darrere de la gran favorita, Finlàndia. I també d'Austràlia, que participa al festival des del 2015, aquest any amb la cançó Eclipse. O altres propostes més desenfadades, com la grega Ferto. Bé, com sempre, tot sona, si fa o no fa de la mateixa manera. En tot cas, la música compartirà protagonisme amb les protestes, potser no dins de l'estadi, però sí fora. Aquest migdia hi ha convocada una manifestació al centre de Viena, la ciutat que acull Eurovisió, i diverses organitzacions pro-palestines austríaques també han organitzat un festival alternatiu sota el títol, sota el nom, No hi ha escenari pel genocidi. Tot plegat la mateixa setmana que Israel ha fet notar el seu malestar, en aquest cas amb el Barça, després que Lamine Yamal onegés una bandera palestina a la rua de celebració pel títol de Lliga. El de Rocafonda no s'ha pronunciat verbalment sobre el conflicte, però sí que ho ha fet simbòlicament en un gest que ha reobert l'etern debat de si els futbolistes, els esportistes, en definitiva, s'han de posicionar sobre qüestions polítiques. Aquesta setmana, l'entrenador blaugrana Hansi Flick picava el crostó a Lamine Yamal pel seu gest.
A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva, i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
Però l'estrella blaugrana no és ni de bon tros l'únic futbolista a trepitjar l'ull de poll. Sense anar més lluny, aquest any el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, en parlàvem fa uns instants a la portada, ha demanat votar contra l'extrema dreta.
Estem davant d'un moment molt important per la història del nostre país. Els extremistes són a les portes del poder. Ens hem d'identificar amb els nostres valors, que són la diversitat, la tolerància, el respecte. I això és innegable.
En el cas de Mbappé, amb l'enfadament posterior, evidentment, de Marine Le Pen i companyia. Per cert, un altre és blaugrana, Íñigo Martínez, ha comentat el post d'Instagram de Lamine Yamal, on ensenya la bandera de la discòrdia, l'ha contestat amb dues emoticones, una bandera de Palestina i un aplaudiment. Precisament, Íñigo Martínez l'any passat també es va veure immers en la polèmica, en aquest cas per lluir durant la rua del Barça, una estelada, com t'ha fet també ha fet aquesta setmana, aquests dies, Robert Lewandowski. Doncs bé, després de la polèmica, Íñigo Martínez va reconèixer que combregar amb algunes idees independentistes és compatible amb jugar amb la selecció espanyola.
Pero eso no quiere decir de que yo esté, como estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, que no quiere la selección, ni mucho menos.
Si parlem de futbolistes que s'han posicionat políticament, qui no va dubtar a renunciar a la selecció espanyola en el seu moment va ser Oleguer Presas. Mentre era jugador en actiu, es va pronunciar diverses vegades a favor de la independència de Catalunya i l'abril del 2005 va dedicar el seu únic gol amb la samarreta del Barça a un noi de 14 anys detingut a Sabadell per haver enganxat un adhesiu contra l'alcalde. Ho va argumentar d'aquesta manera, en aquest cas, al Matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha una violència feixista, una violència feixista potser més accentuada que altres ciutats.
Tu, per exemple, et consideres antisistema?
Sí, la veritat és que em considero bastant antisistema. No m'agrada massa doncs, el funcionament regit a través doncs, dels diners i dels interessos econòmics.
Ha plogut des d'aleshores, aquí Oleguer Presas amb Antoni Bassas. Sobre futbolistes que es posicionen políticament i sobre la polèmica que envolta aquesta edició del Festival d'Eurovisió, avui en parlarem a la tertúlia del suplement amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Antoni Salong, Marta Monforte i també hi sumarem el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un Festival d'Eurovisió, de nou, com dèiem, marcat per la polèmica. Precisament aquest mateix cap de setmana Israel ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava aquesta treva entre Israel i el Líban, que es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Però sobre el terreny, Israel no ha cessat els atacs contra Hezbollah al sud del Líban i des de l'inici de la treva ha matat almenys 400 persones. Tres de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. El conflicte a l'Orient Mitjà ha estat un dels principals temes de conversa en la visita de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb el seu homòleg Xi Jinping. El president nord-americà acaba de tornar del viatge oficial i ja se li ha obert un nou front, ara europeu. El canceller alemany Friedrich Merz ha tensionat encara més les relacions amb Washington després d'afirmar que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari l'ha fet aquestes últimes hores davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes pel que fa a la popularitat, també ha reconegut que el seu missatge no acaba d'arribar de quallar entre els alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
De tornada cap a Washington, fa poca estona Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. El comandament mort és Abul Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten literalment una amenaça existencial. Primers passos per desencallar els pressupostos. Els primers de Salvador Illa, el govern català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. Sembla que la setmana que ve sí que és la definitiva. L'objectiu és que la Moncloa validi els acords en infraestructures que s'estan tancant, el PSC i Esquerra Republicana. Les claus d'aquest pacte són impulsar l'anomenada línia orbital ferroviària que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord també inclou els mecanismes per assegurar que es compleixin aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, i Salvador Vergés de Junts en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
En qualsevol cas, el govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans del mes d'agost i, de fet, el president Salvador Illa s'ha mostrat optimista amb els avenços fets fins ara. Això sí, ha evitat encara cantar victòria. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat. Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty. sense donar cap pista apuntat que tenen alguna idea entre mans.
Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i simplement es tracta de reforçar aquests llaços, però algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les tres xemeneies del Besòs.
Gràcies, Albert. Per cert, en el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat aquesta matinada el president Salvador Illa. El president ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant l'impacte dels nòmades digitals a Catalunya.
Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres. Qui ho farà?
Un quart de nou del matí, en aquest context de negociació dels pressupostos i després d'una nova setmana de vagues, avui el sindicat educatiu USTEC convoca el seu Consell Nacional. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, creu que el preacord dels nous pressupostos és una oportunitat per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
El Departament d'Educació i els sindicats es reuniran dimecres que ve a la Conselleria per mirar de desencallar les reivindicacions dels docents, que ahir també van tancar una setmana de protestes arreu del país. Les mobilitzacions es van concentrar a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de dues hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
Al País Valencià els docents també protesten, de moment mantindran la vaga indefinida. Ahir mestres i professors van protagonitzar una manifestació històrica amb més de 35.000 persones al centre de València. I per si no n'hi havia prou, nova vaga de Rodalies a la vista. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat dos dies de protestes el 27 de maig i el 5 de juny, que coincidiran amb la vaga dels professors, també. Pau Mercè, de Comissions, reclama més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat.
S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament, i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
Doncs parlant de trens, les línies de Rodalies R2 i R2 Sud guanyaran capacitat a partir de la primavera que ve. Serà quan acabarà l'obra de la nova configuració de vies que es fa a l'estació de Castelldefels. S'evitaran encreuaments de vies que alenteixen les circulacions a la línia del Garraf i guanyarà espai per estacionar més trens. En Joan Garcia ha anat a veure aquests treballs.
L'estació de Castelldefels, un dels punts de la xarxa per on passen més trens i que actua com a semicapçalera post-trens de l'R2, passarà de tenir 5 a 7 vies. El més important és que els trens que acaben i reboten en aquesta estació ocuparan les centrals i no interferiran el pas dels que continuen cap al sud, que es desplacen cap a les vies dels extrems. Aquest problema fins ara ha obligat a tenir trens esperant en estacions, mentre a Castelldefels es feien maniobres d'inversió de la marxa. A part d'escurçar el temps d'ocupació de vies i guanyar més capacitat, a Castelldefels s'hi podran estacionar més trens en cas d'alguna incidència. També s'hi posen 2 quilòmetres de pantalles acústiques per mitigar el soroll i es construeix un nou pas inferior entre andanes que millora l'accessibilitat. A banda d'aquesta obra, la sotsdirecció d'operacions d'ADIF continua treballant en 90 punts d'estabilització de trinxeres arran de la borrasca Harry del gener, entre altres actuacions ja previstes al pla de Rodalies.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. matí, és un cap de setmana marcat també per les eleccions d'Andalusia. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. Es tanca d'aquesta manera una campanya que ha estat marcada de nou pels atacs del Partit Popular a Catalunya. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats.
Al PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
Gràcies, Paula. Per cert, el president del govern espanyol, que aquests dies és Andalusia, ja és el segon president més longeu al càrrec amb 2.906 dies, gairebé 8 anys. A la Moncloa, dos dies més que José María Aznar. Només el supera Felipe González, que amb 4 mandats consecutius entre els anys 1982 i 1996 va passar 13 anys, 5 mesos i 3 dies al capdavant del govern espanyol. Encara en la crònica política, en aquest cas a Barcelona, l'elecció de l'alcaldable de Junts per les municipals de l'any que ve sembla que ha entrat en un laberint. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, tot i que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Els detalls, Jordi Corbalan.
Com va avançar Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser alcaldable, tal com ja deixava entreveure setmanes enrere.
Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació, no ha canviat res.
Per tant, qui va ser mà dreta de l'alcalde Trias manté el pols i no farà el pas al costat que desitjaria la direcció del partit per evitar unes primàries amb Josep Rius, el preferit de Waterloo. De moment, no s'ha constituït la comissió electoral, tot i que fa poc el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí.
Ara la direcció juntaire haurà de decidir si activa les primàries o planteja el nom d'un candidat a la militància. Dues opcions que recull el reglament intern.
Un quart i mig de nou del matí. Atenció a aquesta notícia que vam conèixer ahir a la tarda vespre i que avui, a partir de les 10, protagonitzarà l'Hora Negra de la Maica Navarro. Detingut a Lleida, Dino Marcello. Potser aquest nom us diu alguna cosa. És un home de 56 anys que feia un mes, tot just un mes, que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat, de fet en vam parlar quan es va produir aquesta sortida, el mateix centre penitenciari havia alertat de la seva perillositat i del seu alt risc de reincidència i aquest cop ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Lleida de Pardinyes. Els fets van passar ahir la tarda quan l'home va intentar assaltar l'establiment amb una arma de foc, però va acabar fugint sense emportar-se res i sense causar ferits. Dino Marcello complia condemna des del 2021 per 2 assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert condemna ja de més de 20 anys per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Com dèiem, a partir de les 10, la història de Dino Marcello avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. A Montserrat, reunió per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Professionals del sector, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers es trobaran avui per analitzar diverses qüestions al voltant d'aquesta activitat lúdica i esportiva, entre altres el canvi climàtic a la muntanya i el seu impacte després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per la orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible.
Per la seva banda, Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, adverteix sobre les dificultats que implica escalar Montserrat.
El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses.
Tot i ser un esport de risc, les últimes dades dels bombers mostren una tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9, la segona xifra més baixa de l'última dècada. I quan falta ja menys d'un mes per la visita del Papa a Barcelona, trobar allotjament a la capital catalana s'ha convertit en una quimera. Els hotels que encara tenen disponibilitat han apujat preus. El Grand Hyatt, per exemple, ha augmentat un 80% respecte a una setmana normal i l'Hotel Vela també s'ha disparat. Si entreu a la pàgina web del Vela, veureu que la nit del 9 al 10 de juny costa el mòdic preu de 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Marian Muro, directora general d'Apertur, perdoneu que se m'escapi el riure, 1.500 euros per dormir una nit d'hotel. Explica que el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats.
És una visita que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la intel·ligència artificial que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú. Però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans a Catalunya. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i, sobretot, hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu.
2 minuts per 2:15, ara la música. No cal ni que la canti el Gerard Quintana. Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Resmatàs de Barcelona, que va servir també perquè tot el públic coregés algunes de les cançons més emblemàtiques. Avui repeteixen l'experiència amb totes les entrades exaurides. Entre els assistents, el Marc Ruiz.
Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Resmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí. Podràs cridar el meu nom si et quedes. Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne, un altre antídot contra la foscor i el pas del temps. Els teus somnis. És els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs. Mai trobaràs. No tinguis pressa o l'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
Com podem ser amics si som quasi família, no?, per dir d'alguna manera.
Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
I ara marxem fins al Festival de Canes.
We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
Aquest és el moment en què el Festival de Cinema de Canes va anunciar per sorpresa la Palma d'Or honorífica a John Travolta, o també John Travolta. L'actor nord-americà és al festival per presentar la seva primera pel·lícula com a director, i a banda d'ell, a les últimes hores també han estat protagonistes dos noms més, John Lennon i Eric Cantona. A Canes hi tenim l'enviat especial Marc Garriga. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia. John Travolta ha recollit entre llàgrimes la Palma d'Or honorífica no anunciada i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista, per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Així doncs, la pel·lícula que ha vingut a presentar, Ven a volar conmigo, ha passat a segon terme. A les últimes hores també s'ha estrenat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director d'Ocean's Eleven, ha recuperat l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle poques hores abans de la seva mort. Una entrevista de ràdio fantàstica. Llàstima que Soderbergh ho embruta tot amb unes imatges creades amb intel·ligència artificial absolutament indignes. També s'ha presentat el documental sobre Cantona, que ajuda a entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc, i l'ex del Manchester United ha dit a la pel·lícula que no es penedeix de res, però això sí, s'ha emocionat al final de la projecció perquè explica que sota aquesta aparença de tipus dur diu que té un cor molt tendre.
Catalunya es prepara per viure una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, desenes d'equipaments d'arreu del país obren les portes de manera gratuïta avui amb una oferta que va més enllà de les col·leccions habituals. Montse Mas.
A Barcelona i l'àrea metropolitana hi participen 94 centres amb novetats, com l'obertura del Gran Hotel Bàrcino, o espais renovats, com els que repassa Montse Torres, coordinadora de museus municipals.
La Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. De fet, hi ha activitat, tallers, concerts.
Enguany, la programació posa el focus en el públic jove i inclou concerts, teatre, tallers i rutes nocturnes, com la que recorrerà nou centres de Tarragona. També destaca la xifra rècord d'espais oberts a les comarques de Lleida. L'accés és lliure, però recomana consultar els webs oficials, ja que algunes activitats puntuals requereixen reserva prèvia per control d'aforament.
I aquest cap de setmana Trescat també està d'enhorabona perquè obre les portes al Fantàstics. És la nova experiència immersiva del Super 3, un recinte de 2.000 metres quadrats al carrer Rosselló 485 de Barcelona, on us podreu convertir en els protagonistes d'una aventura conduïda per algun dels personatges més mítics del canal. Els nens i nenes de 2 a 12 anys poden gaudir i fer un recorregut immersiu d'una hora que reivindica el poder dels contes i la imaginació. Rosa Romà és presidenta de Trescat.
Després de 35 anys del Super 3, Fantàstics és un projecte totalment estratègic perquè ens permet apropar tot aquest imaginari amb el qual hem connectat amb la infància, amb una presencialitat que els permet tocar, que els permet jugar i que els permet, per tant, fer créixer la seva imaginació en llengua catalana.
El Fantàstics està conduït per personatges del Super 3, com el Titó, el Mic,
mira quin arbre més gros, 5 segons,
o Ladybug. També noms dels contes clàssics com el Patufet, Sant Jordi i el Drac, o els protagonistes de La Volta al Món en 80 dies. Aquest cap de setmana, els supers afortunats que han guanyat el concurs del Club Super 3 seran els primers a viure aquesta experiència amb les famílies. La resta s'haurà d'esperar fins al 22 de maig, dient que la Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obrirà al públic en horari de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i els caps de setmana i els festius de 10 del matí a 8 del vespre. A partir del mes de setembre, el Centre Fantàstics inaugurarà un teatre per espectacles familiars. Les entrades estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 als nens i 9 als socis del Super 3. Amb motiu del Gran Premi de MotoGP, de seguida els esports, els detalls amb el Biel Cadilla, al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, el Servei Català de Trànsit posa en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial. Es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona durant el cap de setmana i hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit i, concretament, en alguns trams de l'AP7. Es preveuen mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. També hi pot haver complicacions en altres vies, com la C-17, la C-33, la Ronda Sud de Granollers i la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles passants. A més, la pluja que no tenim clar encara si n'hi haurà o no n'hi haurà, perquè el Tomàs Molina deia que en principi sol avui, no? Ara ho repassarem. Veurem si la pluja acaba complicant més aquesta mobilitat, que sempre que hi ha Gran Premi, doncs, es necessita paciència també per arribar al circuit. De seguida, uns esports marcats per la prèvia d'aquesta final de la Copa de la Reina aquest vespre, en què el Barça de Pere Romeu pot sumar el tercer títol de la temporada.
El suplement, amb Roger Escapa.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
I fins a un 20% en electrònica.
Tota la nostra web i app.
Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Ja som 11 milions dels socis del...
A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Apunt semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
Això pot ser frenètic.
El dissabte, la cursa sprint. I el diumenge, la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 3:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
Mira el rellotge. Marta Huerta de Aza. I després del xut de Lola Gallardo, xiula al final del partit. El Barça...
Això passava fa un any amb el Pere Escobar, encara que gaudeixi d'una enorme jubilació, si és que ens està sentint a aquesta hora, però potser el més probable és que estigui dormint o jugant a golf, que també li agrada molt jugar a golf un dissabte al matí, també fa cara d'estar, per exemple, practicant el seu swing, es diu? Sí. Les Blaugrana busquen repetir la victòria de la final de la Copa de l'any passat. De fet, es tornen a enfrontar el mateix rival, l'Atlètic de Madrid, el qual van guanyar per 2-0 amb dos gols de Claudia Pina.
Encara Brooks, corrent per la banda dreta, treu una centrada màgica. Brooks era fat difícil. Ara prova el xut. Pina i gol!
Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró i amb la final de la Champions a l'Horitzó, dissabte que ve a Oslo contra el Lió, les de Pere Romeu juguen aquest vespre a Gran Canària a la final de la Copa de la Reina, Biel Cadilla.
Sí, el Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió.
Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
A l'horitzó, la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, per això el tècnic blaugrana ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. Pere Romeu analitza així el rival matalasser.
M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
Més futbol, encara cueix a la delirant roda de premsa de Florentino Pérez. El sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició on demana que s'obri un expedient disciplinari al president del Madrid per aquestes declaracions.
Solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros.
Els àrbitres demanen que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran d'aquestes declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira.
Sí, mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, el tècnic portuguès admet que té una proposta de renovació del Benfica.
Té proposta de renovació del Benfica.
He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
Jo diria domingo.
Per cert, que encara en relació amb el Madrid, Militao ha fet un comunicat a les xarxes socials on nega les informacions que el relacionen amb la contractació de noies de companyia juntament amb Vinícius. El central brasiler demana que, si l'acusen d'alguna cosa, que en presentin proves.
Mare de Déu, una darrere l'altra. Sí, sí. I acabem parlant de Mourinho, un vell amic seu. El Manchester City de Guardiola disputa avui la final de la CAP contra el Chelsea i quan un periodista li ha preguntat al Pep si podria ser la seva darrera temporada al City...
And so will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
No way. No way. I have a 1 year contract.
Doncs diu que encara té un any de contracte i que de cap manera que encara té un any més amb els Citizens. Per tant, es queda en principi, eh?
En principi, sí.
Parlem de motor. D'aquí poca estona, a les 9 del matí, arrenquen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Es transmeten per TV3 sense Marc Márquez, que es recupera de 2 operacions. Totes les mirades es fixen en el seu germà, Àlex.
Sí, que va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta, però diu que li falta una mica més per poder repetir la victòria de l'any passat al Gran Premi de Catalunya.
Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem en el camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
Els altres pilots catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
Aquest migdia es farà la cursa sprint i demà la cursa s'allarga totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
I en bàsquet, el Barça ha sortit al pas dels rumors que diuen que ha contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro.
Sí, els mateixos rumors que situen l'actual tècnic blaugrana Xavi Pasqual a Dubai de cara a la temporada vinent. En un comunicat, el Barça assegura que només contempla la figura de Pasqual per liderar el seu projecte que s'està treballant, diuen, de manera conjunta.
A l'NBA, els Spurs de Víctor Wembanyama s'han classificat aquesta matinada per la final de la Conferència Oest.
Sí, s'han imposat els Minnesota Timberwolves per 139-109 amb 19 punts, 6 rebots i 2 assistències de Wembanyama en el 6è partit de la sèrie, que han guanyat per 4-2. S'enfrontaran als Thunder d'Oklahoma a la final de la Conferència Oest.
Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Tenim els brillantíssims Venus i Júpiter, que cada dia que passa es van acostant visualment més al cel de l'oest durant la primera part del vespre, i aviso que acabaran formant d'aquí un mes una espectacular parella. I per l'est i a l'alba es va aixecant a poc Saturn.
A quina hora ha sortit el sol avui a Canillo, Andorra?
A les 6:31.
I a quina hora es pondrà?
A les 21:09.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Canillo aquesta hora. Tomàs Molina, bon dia.
Doncs 3 graus sota zero.
Carai, sí, tu.
Sí, cal anar una miqueta abrigat en tot el Pirineu ara mateix. Doncs glaça molts indrets del Pirineu, o està per sota dels 0 graus una miqueta. Per tant, si aneu al Pirineu o si hi sou, ara sortiu al carrer, doncs aneu una miqueta abrigats.
Molt bé. Què ens espera aquest cap de setmana, més enllà d'aquest fred, que mica en mica s'anirà recuperant també les temperatures, entenc, eh, Tomàs?
Sí, a partir de dimarts, dimecres, l'ambient serà molt més suau. De fet, dimecres, dijous, probablement arribarem un altre cop a fregar els 30 graus, però no serà encara moment de canvi d'armari. Ja ho diuen allò, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Doncs tornen a baixar després. Per tant, calma, tot i que faci un ambient una miqueta més calorós a mitjans de setmana, però aquest cap de setmana, doncs serà de sol avui, un dia matí assolellat a la major part de Catalunya. A la tarda, però, tornen els ruixats en àrees del Pirineu amb una cota de neu que se'n va cap amunt, per sobre dels 1.800-1.900 metres ja. Sol en conjunt a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot durant la tarda. Queda una miqueta de tramuntana a l'Empordà, i la propera nit i matinada apareixeran ruixats que afectaran sobretot àrees de les comarques del nord de Barcelona, del litoral gironí. A la tarda demà els ruixats tornaran a aparèixer en molts punts del Pirineu, i serà demà un diumenge de sol en conjunt a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a tot arreu amb temperatures una miqueta més altes, amb un ambient que a migdia tornarà a ser suau.
Gràcies, Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran cosa com aquesta. Has tingut una setmana orgàsmica, Eduard, eh?
Ja comencem.
Ha estat un orgasme tàntric. És aquella consciència de moment únic, que no el tornaràs a viure, aquella cosa de no voler que s'acabi. Això de no voler que s'acabi, que, sisplau, que es peguin ara el Rüdiger i el Camavinga.
Mira, no m'emporto comissió, però ho he de dir, perquè la gent es pensa que la Nicolau
digue-ho,
ha anat
digue-ho
a la llotja,
no,
de Montgat, digue-ho, aquest matí s'ha pagat amb els senyors. No,
digue-ho,
he anat al Bon Preu Esclat.
Ah, molt bé.
Dilluns, dimecres i divendres porten peix de llotja de proximitat. Mira, sóc famosa per rajar de tot Cristo. Sempre critico, sembla un barrufet rondinaire. Però aquests això ho fan bé.
També vas anar a veure l'último de la fila, o no?
Allà hi érem. També dic jo que el Joan Callarissa i un servidor baixàvem la mitjana d'edat de les 55.000 persones del públic.
Tu quants anys tens?
Jo en tinc 37.
Ets el més jove de l'estadi.
Era el més jove.
El segon més jove era jo, 41.
No vaig veure ningú més jove que jo.
Jo tampoc.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte, 16 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump. He said he's not
gonna give military... El president nord-americà ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria.
Salvador Illa.
We have developing very aggressive housing policies just to boost the
offer. El president de la Generalitat, de viatge a Califòrnia, es mostra optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos, i en una entrevista a la CNN ha defensat que cal regular l'habitatge davant l'impacte, diu, dels nòmades digitals a Catalunya.
Juanma Moreno Bonilla.
No es lo mismo gobierno que desgobierno.
El líder del PP andalús aspira a governar en solitari i fregar la majoria absoluta. Avui, jornada de reflexió, abans de les eleccions de demà, on el PSOE intentarà evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 5.
Els països que fan boicot a Eurovisió són Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos, que protesten per la presència d'Israel al festival que celebrarà aquesta nit a Viena la 70a edició.
2.906.
Els dies que Pedro Sánchez porta la Moncloa es converteix així en el segon president més longeu del govern espanyol, només superat per Felipe González.
40.
Els anys de trajectòria de Sopa de Cabra avui ho celebraran amb un nou concert amb totes les entrades venudes a la sala Rasmatàs de Barcelona.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong i la Marta Monforte un mateix 16 de maig, en aquest cas del 1996, el Telenotícies de TV3 es va fer ressò d'un curs de cuina a Terrassa dirigit específicament a homes que no sabien cuinar.
M'agradaria cuinar, no?, perquè al migdia, sobretot, doncs necessito menjar i haig d'esperar la meva dona que arribi per poder menjar.
Mare de Déu. Una desena de participants d'aquest curset de supervivència no van dubtar a confessar a la Núria Bacardit, en aquest cas, que amb prou feines sabien fregir un ou.
Com uns ous ferrats, que això és fàcil, no? O res més, uns espaguetis, també. Sé fer la típica truita amb pan tomàquet i pràcticament res més. El cos de la planxa, i els sofregits i tot això no ho havia fet mai.
Només van necessitar 8 hores de classe per aprendre nocions bàsiques i deixar de ser un perill davant dels fogons.
Mira, la setmana passada em vaig intentar un, patates bullides i una mica de Frankfurt, que sabia que, bueno, la meva dona el feia, i va sortir horrorós.
El menú del curset, macarrons a la bolognesa, rossejat de fideus i paella mixta.
Demà ja provaré de fer els macarrons, i el dimecres doncs, intentaré fer l'arròs i a veure si...
Alguns participants amb perfil baix i d'altres més agosarats.
I m'agradaria millor algun dia muntar algun restaurant.
Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Disfrutar, des de les Cols o des del bar on la vostra cita de Tinder us donarà carbassa perquè no us sabeu treure les castanyes del foc.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
A l'avantguàrdia, el Xavier Mas de Xaixàs diu la seva sobre la visita de Donald Trump als Estats Units, dos líders mundials que no han parlat de nosaltres, sinó d'ells, Marina Laminos.
Sí, de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb Xi Jinping, dos dels homes més poderosos del món, ras i curt, que no pensen en nosaltres, diu, s'han repartit les seves zones d'influència, però no han dit res sobre la humanitat. Per això es demana, si els dos més poderosos no parlen de nosaltres, qui en parla? Els presidents i primers ministres europeus visiten Pequín sovint, però per parlar del seu interès, no del nostre. Sense anar més lluny, Pedro Sánchez permet a la Xina obrir fàbriques de cotxes a Espanya, un cavall de Troia que pot destruir la indústria automobilística europea. De fet, si Europa tingués una política comuna amb la Xina, podria negociar des de la unitat, però ara mateix cada país va a la seva i, mentrestant, Rússia persisteix. És una Europa oblidada de si mateixa i per això acabem es deixeixar. Quan els homes més poderosos del món ens ignoren i quan els nostres governants tampoc no són capaços de posar-nos en relleu, no tenim més remei que ser nosaltres, els ciutadans, els que alcem la veu per dir que no hi ha futur sense nosaltres, sense homes lliures i generosos.
També a l'avantguàrdia el Jordi Évole pronuncia sobre la imatge de la Minnie Amal, onejant la bandera de Palestina, un article on, en definitiva, parla de discursos d'odi.
Com els que ha patit també aquests dies Amaia Montero, altra vegada al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, o també l'actor i director Edu Casanova, que presenta el documental Sidosa, on explica que conviu amb el VIH. Però qui s'ha passat el joc en aquest sentit és la Minnie Amal, ensenyant la bandera palestina. Diu Évole, m'ho expliquen i no m'ho crec. Que una estrella del futbol amb milions de seguidors es fiqui en aquest jardí, ja sigui des de la inconsciència o des de la militància, no deixa de sorprendre, em confessa. I de retruc descol·loca el món mundial acostumat a la docilitat política dels futbolistes d'elit. Per això, davant les crítiques rebudes, envia un missatge a la Mini amb el següent. No els facis cas, la Mini, desborda'ls amb el teu driblatge de carrer descarat, fins i tot inconscient driblatge de qui sap qui són els seus.
El diari El Periódico, el periodista Josep Cuní avui diu la seva sobre Florentino Pérez, que diu destaca la pèrdua de reputació del president del Real Madrid, que ha deixat enrere, diu literalment, el seu senyorío.
Un senyor a qui es tenia per educat, seriós, cavallerós i prudent, i que s'esforçava a no fer trontollar aquesta imatge, no donava cap entrevista, només alguna a periodistes afins, ni una paraula malsonant, ni una frase més alta que una altra, maneres pròpies d'un dels homes més rics d'Espanya. Ara, tot en l'aire, ni els seus partidaris, que el votaran de nou a les eleccions, han pogut defensar-lo. Aquest és, diu Cuní, la clara mostra de la pèrdua de reputació d'algú que ha passat d'admirat a temut i ha acabat penós. Acaba. Només el mercat de valors s'hi ha mostrat indiferent i les accions de la seva empresa han pujat.
La crisi del Madrid també centra l'atenció de les portades dels esportius, encara ara, però primer comencem amb el diari Esport, Albert Postils, que diu que el Barça ja negocia per Joao Pedro.
Davanter del Chelsea. I en el faldó superior, prèvia de la final de la Copa de la Reina d'aquesta nit, el somni del pòquer de títols passa per Gran Canària. A Mundo Deportivo, en aquest cas, al faldó inferior, llegim el Barça a per una nova Copa. Però la informació principal és pel Madrid. Dos bàndols titulen amb la portada partida per la meitat, a l'esquerra Kylian Mbappé i a la dreta Vinícius, que segons el diari tenen diferències irreconciliables. A la capital espanyola, Mbappé també és portada a l'as, aquesta vegada en una imatge al costat de Florentino Pérez, l'altre gran protagonista de la setmana, cara a cara, titulen anunciant que el president blanc es reunirà amb el francès per sufocar l'incendi. I al Marca, l'altre gran nom en clau Madrid, Mourinho serà l'entrenador. Tot a punt pel retorn al Madrid de The Special Ones.
També ens fixem amb el Washington Post, recull una història de la invasió russa d'Ucraïna, la història d'un nen ucraïnès de 12 anys que es va enfrontar a un dron rus i el va vèncer.
El nen es diu Anatoli Prokoshenko i viu al nord d'Ucraïna, a 11 quilòmetres de la frontera russa. Estava enfilat a una parera, tallant una branca danyada, quan va escoltar els zumzets d'un dron, que en un context de guerra doncs és sinònim de mort. Va veure que es dirigia a prop de casa seva i que es preparava per atacar un grup de nens. Mesos abans havia vist un soldat manipulant un dron de fibra òptica i l'Anatoli es va interessar pel que feia i el soldat li va ensenyar tres tècniques diferents per desactivar el dron i li va donar un consell: comptar fins a 15 després que passés un dron per estar fora del seu camp de visió i llavors poder-ho desactivar. En el seu cas, l'Anatoli explica que va deixar passar-ne només 10, va córrer cap al dron i va poder interceptar el fil de fibra òptica que es prenia de la màquina per fer-li un llaç i desactivar-lo.
Avui, el suplement...
De seguida al suplement, obrim tertúlia, Eduard Voltes, Olga Ruiz, Antoni Jalón i Marta Monforte i sumem el Jordi Verascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou marcat per la polèmica. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, amb una de les notícies també del dia, i és la nova detenció a Lleida de Dino Marcello, aquest home de 56 anys que feia un mes que havia sortit de la presó. Tenia antecedents, no estava reincidit, doncs bé, ha atracat un supermercat a punta de pistola, no hi ha hagut ferits ahir a la tarda al barri de Pardinyes de Lleida, però en qualsevol cas ha tornat a passar. Avui, Maica Navarro, a partir de les 10, al suplement. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, aquesta setmana també que Donald Trump ha visitat la Xina. Avui que, atenció, perquè si esteu embarassades de 40 setmanes, no tinc clar que a partir de 11:15 sigui una bona idea escoltar el suplement. Avui, històries de parts. La Ivet, ara m'he tirat pedres contra nosaltres mateixos, però és que... A veure, són històries en positiu, perquè tot acaba bé. Però si sou aprensius... La Ivet Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut la valentia de criar i parir 6 fills, tots ells a casa seva. Avui les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorento, Lorente, aquí al suplement a partir de 11:15. A 11:15, les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Uganda, en una de les muntanyes llegendàries i màgiques que s'assembla a la Lluna, el Rwenzori. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem també la part més comercial i festiva d'Eurovisió, els galls de l'oreja de Van Gogh, i amb el Pep Noguer també cuinarem avui tonyina.
El suplement, amb Roger Escapa.
Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
12 anys des de la confessió del president Pujol.
Com la venia, senyoria. Poner...
6 mesos de judici a tota una família.
Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
I més de 250 testimonis.
Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
Una animadversión personal, eso es cierto.
30 minuts, Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Ja som 11 milions els socis del...
A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
Sí, com el de la gamba gegant extra, a 10 euros amb 95 al quilo, o la canya de llom de porc a trossos, a 4 euros amb 59 al quilo.
Fins al 17 de maig.
Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
90.915-90915 de la sèrie 84.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.